Bon dia a tots i totes. Avui l'entrevista la farem en format de podcast perquè amb motiu del curs La Ràdio Intermitent, el podcast com a dinamitzador de la cultura local, hem pensat que aquest era el mitjà més idoni per fer l'entrevista a Joan Gené Barbany. Som a Rocambert, a Granollers, que és la seu de l'Eixida. Joan Gené és educador social i agitador cultural, cofundador de l'Eixida i de Ràdio Intermitent, és educador de carrer, també poeta, un munt de coses. I bé, per començar, situa'ns una mica en el context i explica'ns una mica què és l'Eixida i què preteneu amb la Ràdio Intermitent.
Doncs mira, l'Eixida és un col·lectiu que diem d'agitació cultural itinerant, que promovem els drets culturals i que mirem de contribuir al desenvolupament sostenible dels ecosistemes culturals i educatius locals. Ho fem mitjançant serveis o projectes d'educació i mediació cultural, de participació i governança de la cultura, d'acció cultural i comunitària, a banda d'espais de trobada, formacions, tallers, etc. Al final, el que nosaltres intentem fer és, a partir dels llenguatges artístics i culturals, generar processos col·lectius, perquè entenem que és la millor manera de construir una cultura oberta, lliure, flexible, crítica, transformadora. I és veritat que per les nostres trajectòries, doncs, la vessant educativa i la vessant de dinamització hi és molt present. I això seria l'Eixida. I Ràdio Intermitent ho definim com una ràdio itinerant i comunitària. Itinerant vol dir que no tenim un estudi de gravació, sinó que tenim uns aparells que podem portar a qualsevol lloc, inclús fem la broma real que van en pila, o sigui, van en piles, és a dir, que podem fer ràdio al mig del bosc o sota un pont. I la nostra idea és aquesta, que podem fer ràdio a qualsevol lloc, i comunitària en el sentit de ens agrada treballar sempre amb persones i fer que qualsevol persona pugui fer ràdio. I comunitària en el sentit de dir, sempre que podem, que sigui en grup, perquè és la millor manera de conèixer-nos, d'expressar-nos, d'intercanviar visions sobre la vida, d'expressar allò que ens molesta o que tenim ganes de canviar del nostre entorn. I jo diria també que darrerament, aquest últim any, aquest 2023, bueno, encara estem a la meitat, també estem desenvolupant una part potencialment més creativa, és a dir, més que creativa, diria d'experimentació. És a dir, entendre que fer ràdio, que fer podcast, és treballar amb el so i amb la veu, i que a partir d'aquí s'obren moltes, moltes possibilitats, no només que també la idea clàssica de fer ràdio.
Doncs ara que parlaves de ràdio i de podcast, justament, que això ja ho vas explicar en el curs de principi de juliol, quines possibilitats tenen els podcasts i les ràdios digitals a l'hora de dinamitzar la cultura d'un municipi?
Doncs jo, n'hi ha moltes d'idees. De fet, a la formació dels dos dies, entre les coses que, diguem-ne, vaig situar ja sobre de la taula i el que deia la gent, van aparèixer moltes, moltes possibilitats. Sí que hi ha una qüestió potser clara només començar, que diferenciar el ràdio i podcast avui en dia jo crec que és lleugerament complicat, però sí que és veritat que el podcast s'entén, doncs, com aquella ràdio online, virtual o en línia, i també des del punt de vista de qui escolta, més a demanda. És a dir, no hi ha una programació estable que jo entri a una FM o en un lloc i em surti una programació, sinó que jo trio què vull escoltar en cada moment. Això, des d'una perspectiva de cultura local, ens permet, evidentment, doncs, utilitzar tot el que seria l'entorn virtual i digital per difondre allò que anem generant, i des de la perspectiva aquesta, diguem-ne, de ràdio demanda, ens permet poder treballar la idea de públics, que és el que es parla molt en polítiques culturals. A mi i a l'Eixida ens agrada més parlar directament de col·lectius o de comunitats. A banda d'això, crec que concretament el podcast també obre bastant més el ventall d'experimentació, justament el que et deia abans, de formats de programes a nivell de continguts i a nivell també de so, no? És a dir, podem fer tertúlies, podem fer entrevistes, podem fer converses, però també s'obre la possibilitat de generar processos diferents que serveixin per relatar, doncs, idees que han sortit a la formació, des d'aquella activitat que estem fent des d'un equipament. També podríem fer, va sortir una idea interessant, que era fer una tertúlia setmanal, en aquest cas a la ràdio municipal, sobre el desenvolupament de la cultura local des d'una perspectiva no només d'informar què estan fent les entitats, què està fent l'Ajuntament, sinó un diàleg en clau de democràcia cultural.
Tertulians culturals.
Sí, tertulians culturals.
Polítics, culturals.
Exacte, i llavors jo crec que també, sobretot, un estol molt ampli de possibilitats amb la idea de la cocreació, és a dir, obro la ràdio, poso els mitjans a disposició de persones, de col·lectius, d'entitats, perquè aquestes puguin fer allò que tenen ganes de fer. I aquí, com dèiem, doncs, pot haver una lògica més informativa, més comunicativa, explicar què és allò que estem fent, però crec que també hi ha dues línies molt interessants. Una és no explicar tant què és el que estem fent, o no només, sinó per què ho estem fent i què volem apuntar. És a dir, narrar fer emergir els relats i les narratives que hi ha al voltant de moltes de les experiències culturals del municipi, que no tenen aquest altaveu sovint. És a dir, que es va molt amb la lògica comunicativa i informativa, però no tant d'explicar per què estem fent allò que estem fent. Jo crec que, de fet, les ràdios locals, les històriques, fan aquesta funció, però potser la podríem potenciar més. I l'altra línia clara és més l'enclau de creació. I en aquí nosaltres sempre fem una hipòtesi per fer-ho senzill a l'hora d'explicar, que és què passaria si muntem aparells de ràdio en el teu context. I per context podem entendre un equipament, podem entendre les oficines del Servei de Cultura, podem entendre el carrer, podem entendre un equipament cultural de proximitat, un museu, podem entendre també un programa d'activitats, ara que és estiu, doncs a l'estiu. Què passa si posem la ràdio en aquest context? I a partir d'aquesta pregunta s'obren moltes, moltes, moltes possibilitats. Processos més comunitaris, trobada entre artistes, trobada d'artistes amb el públic. Hi ha moltes possibilitats. De fet, nosaltres des de la ràdio, per idees, no serà. Des de Ràdio Intermitent tenim moltes, moltes idees.
Clar, ara parlaves de narratives. M'ha fet pensar en el paper que tenen que han tingut tradicionalment els relats, les narratives en les comunitats. Creus que el podcast, d'alguna manera, pot suplir aquesta necessitat de relat, de diàleg, de comunicació dins de la comunitat, que és una cosa que oralment ha succeït sempre fins temps molt recents?
Totalment, jo crec que sí. De fet, sembla que aquí, no? I quan dic aquí em refereixo a Catalunya, Unió Europea, Europa Occidental, sembla que hem de sempre trobar elements mediadors. I la ràdio és un element mediador per potenciar una cosa que ja fem, que és parlar. I quan programem un cicle de concerts o fem una... És igual, l'Esbart d'en Saire fa els seus balls, fem l'acció i el que volem és que la gent vingui a veure aquesta acció. Si introduïm la ràdio, explicarem, com et deia, aquesta voluntat de per què estem fent això, què passa mentre ho fem, què ens agrada, què no ens agrada, on ens agradaria arribar. Per tant, sí, crec que, inclús des d'una perspectiva potser més de Llatinoamèrica, la ràdio s'ha fet servir molt en clau comunitària, no? De fer emergir aquests relats, aquestes narratives i donar sentit, perquè jo crec que és necessari en la cultura local, la cultura de proximitat, donar sentit, no només fer i caure en aquestes lògiques de produir, 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 sinó també d'explicar per què ho estem fent i què passa mentre ho fem, no? Per tant, crec que sí. I crec que amb això estem treballant drets culturals, com deia al principi, estem treballant agències i capacitats. I també una cosa que crec que és interessant situar, que és que també hi ha la possibilitat, crec, amb l'excusa, per dir-ho així, de la ràdio, de provocar trobades entre diversos i entre diferents. I jo, que també he estat actiu en el teixit cultural, en aquest cas de Granollers, a vegades hem generat converses fora de reunions, o a les barres mentre fèiem concerts o en actes, no? En el pre i en el post, converses que jo ara, si m'ho miro ara fent servir la ràdio, penso, ostres, tant de bo hagués pogut captar alguna cosa d'aquelles converses, perquè són les que acostumen a ser més potents, inclús del que passa en una reunió amb un espai més o menys mediat per algun professional o que no ho sigui, no? Llavors, és al final fixar allò que ja diem i donar-li un format de ràdio, evidentment, perquè és veritat que fer ràdio, ho dèiem a la formació, no és només apretar el rec i començar a gravar, sinó que és tenir la intencionalitat de comunicar i de compartir alguna història.
De podcast n'hi ha per donar i per vendre. Quines tipologies en trobem avui dia? És possible fer una petita taxonomia de què és aquest univers en què molts ens perdem?
Molt complicat, això. Jo no m'atreveixo a fer-ho gaire, però sí que et diria que si hi ha tant podcast, si hi ha tant programa de ràdio que es fa online i si hi ha tanta gent fent podcast, és perquè, no és només, crec, perquè sigui fàcil fer-ho a nivell d'eines, sinó per aquesta necessitat que et deia de compartir i de crear. És a dir, crec que som molt més creadors i creadores del que sovint es diu des de certs llocs. Jo he fet recerca de podcast, ho faig constantment perquè m'agrada molt escoltar, per la formació vaig fer-ho, i hi ha, doncs, com deia abans, no? més el format conversa, tertúlia, entrevista, però clar, a nivell de temàtiques això pot ser infinit. Jo crec que llavors hi ha aquesta voluntat de generar algun procés previ o que fa servir la ràdio per generar un procés creatiu comunitari. Crec que llavors hi ha tota una qüestió d'arxiu, és a dir, de Sí, o sigui, els arxius locals, no? Doncs també utilitza la ràdio en aquesta clau. No només arxivem documentació escrita o visual o audiovisual, sinó que també ho fem a través de l'àudio. Crec que llavors s'obre tot unes possibilitats de més estrictament artístiques, i aquí els formats són infinits i potser no són els més coneguts, s'estan posant de moda sobretot els de tertúlia, els de conversa i normalment d'humor, però hi ha gent fent coses a nivell artístic d'enregistrament del so d'entorns, com pot ser el Llobregat o pot ser les Rambles o podria ser Reconvert mateix, que ara estem aquí, no? Hi ha tota la qüestió del periodisme alternatiu o del periodisme comunitari o del periodisme independent, que va des de qüestions d'esport a qüestions històriques. També està bastant de moda el tema de la crònica negra. Se'm fa difícil realment fer una classificació per tipologia. I en tot cas, jo crec que tota aquesta diversitat respon, com et deia, a les ganes d'expressar, però crec que també respon a una realitat, que és que jo crec que la cultura local, la cultura de proximitat, la seva gràcia és que no és ni homogènia, ni uniforme, ni manejable, sinó que és diversa i que respon a aquesta idea que dèiem abans dels ecosistemes, no? Que hi ha molta gent fent cultura, molta gent practicant cultura, i jo crec que per això hi ha tant podcast. És a dir, en un municipi, a mi encara no m'ha passat, però perquè estic pendent, però hi ha gent fent podcast en el mateix municipi que no es coneix entre si. I a priori podríem dir, ai, s'haurien de conèixer, doncs no es coneixen entre si, no? I són gent que estan creant cultura i que utilitzen la ràdio per fer-ho.
I ara, per exemple, ens parlaves dels arxius d'àudio, del món artístic, de l'enregistrament de sons. Una qüestió que interessa molt als tècnics i tècniques de cultura són les aplicacions que té el podcast en la cultura municipal.
En aquí, mira, jo aquí, contestant en general, em costa. I per això fem aquesta, que et deia abans, de la hipòtesi de què passa si posem la ràdio en el teu context. I aquí, quan hem començat reunions així, explicant qui és la Xira, qui és Ràdio Intermitent, i però a vegades inclús en post-reunió, què passaria si posem la ràdio? I surten moltes idees. Jo crec que en general hi ha una primera línia, una primera voluntat que la formació va sortir, que era aquesta de ens volem explicar més. És a dir, la ràdio pot servir per explicar com aquell equipament, com aquell programa funciona i què és el que proposa. Un espai d'exposicions, una programació artística. Però no expliques... O sigui, expliques què passarà i què ha passat, no expliques el contingut necessàriament. No sé si m'explico, perquè una exposició al contingut és anar a l'exposició, a un cicle de poesia és anar a escoltar la poesia. Llavors, el que has d'explicar és una altra cosa. Com està muntat, quin procés hi ha al darrere, quins criteris de programació, quins criteris, diguem-ne, no només de programació artística, sinó a on vull que es provoquin o es generin les situacions culturals. Què és el que vull que passi mentre o abans o després d'aquesta història. No?
Per tant, són els processos el que enganxen.
Exacte. Jo crec que la clau aquí és entendre que no només ho hem de fer servir com una agenda d'explicar què fem, sinó sobretot donar-li aquest valor al darrere. Sortien també qüestions vinculades sobretot a una barreja entre equipaments juvenils i equipaments culturals. Sabem també que en la política local una de les qüestions que últimament està molt... extesa és aquesta cosa que els joves no consumeixen o no van a la cultura teòricament o a la cultura institucional, no? Llavors molta gent s'està plantejant una línia de com puc, això que li diuen treballar públics, que com et deia jo prefereixo parlar de comunitats o de col·lectius, com puc acostar-me a través del podcast. I en aquest sentit la ràdio pot ser utilitzada no tant per jo emetre sinó per escoltar, per posar el micro i preguntar. I a partir d'aquí, allò que em diuen em pot fer replantejar coses de com estic funcionant jo. Qüestions també de memòria oral, patrimoni i aquesta lògica més d'arxiu, no tan històric, sinó de present. Sortia també alguna idea en relació... va sortir una idea perquè, de fet, encara no ho tinc editat, però vaig demanar al final de la formació que els tècnics que estan presents a la formació m'enviessin un àudio amb una proposta de podcast. Llavors jo crec que allà hi haurà una resposta del que estem parlant aquí, no? Però n'hi havia una que em va semblar curiosa perquè era allò de... que crec que venia d'alguna ràdio municipal, venia aquella idea de que la gent pugui fer preguntes i que que l'esfera política pugui respondre-les. Jo hi afegiria també que l'esfera tècnica. Llavors ja no és només una tertúlia de la ciutadania o del teixit associatiu de les persones que fan cultura, sinó que hi ha aquesta capacitat d'interrelació i, per tant, crec que també la ràdio podria ser utilitzada en aquesta perspectiva, inclús a l'hora de generar plans locals de cultura, plans estratègics globals o d'equipaments. És a dir, crec que les possibilitats són moltes. Nosaltres també hem començat a fer una història que creiem que té cert recorregut, que és el punt de recollida sonora, que, per exemple, en jornades professionals o en espais, diguem-ne, col·lectius que són més de reflexió, per dir-ho així, que no pas d'exhibició artística, tenim la capacitat amb la ràdio de fer una crònica col·lectiva. És a dir, de recollir no una sola veu, que pot ser molt interessant d'un periodista expert, sinó que també pot ser donar la veu a tota la gent que passa per allà o a la gent que vulgui expressar-se, i d'aquí traiem una crònica col·lectiva. És a dir, aquesta capacitat de fer crònica col·lectiva la ràdio també la té, no?
I ara parlaves fa un moment dels joves. Per què penses que el podcast ha connectat tant amb els joves?
Primer, crec que ha connectat per una qüestió audiovisual o multiplataforma, per una banda. És a dir, crec que el fet que molta gent s'hagi dedicat a gravar-se amb càmeres, això ha fet. Crec que també la qüestió de demanda. És a dir, crec que puguin triar a partir dels seus interessos més o menys desenvolupats, és un altre fet, que això crec que no només és exclusiu dels joves, crec que és en general, però crec que les persones joves que estan experimentant poder tenir moltes possibilitats per escollir és una cosa interessant. Crec que també, i per mi és la més important, i de fet des de Ràdio Intermitent i altres ràdios de gent que també hi treballa, perquè és un element d'expressió. Clarament. És a dir, és un element que permet, si més no, disputar una mica la societat adultcèntrica. Les polítiques culturals i la cultura local, tant institucional com més des del teixit social i comunitari, sabem per quina tipologia, diguem-ne, de persones està feta, no? Costa trobar gent jove dirigint o formant part de les polítiques culturals o inclús de certes entitats de la cultura local. Llavors crec que aquesta qüestió expressiva és molt important. Crec que és l'element clau i crec que no és exclusiu dels joves, però jo tinc la sensació, l'evidència, perquè n'hem fet uns quants, que aquesta necessitat hi és molt més de la que tots reconeixem, inclús les mateixes persones joves. Si ho treballes una miqueta bé, les ganes de dir són, no sé si infinites, però són potencialment molt interessants i sobretot molt, molt transformadores. És poder tenir un micro davant, et permet llançar un missatge, això vol dir llibertat d'expressió i això vol dir què penso del món.
Exacte, tu creus que aquesta eina potencial llibertat d'expressió i creació, la generació de debats?
Totalment, jo crec que nosaltres és el que és des d'on ho enfoquem. O sigui, quan abans he dit drets culturals i ecosistema, que sona molt abstracte, per mi la gran aportació de la ràdio és llibertat d'expressió. I de fet a la formació també vam reflexionar una mica sobre què vol dir això de la llibertat d'expressió. No aniré a una definició de diccionari, però és que crec que és molt pràctica. Llibertat d'expressió és dir allò que vols dir i d'alguna manera fer-te'n responsable. I per tant, per mi pots dir el que vulguis, sempre i quan sàpigues que estàs emetent un missatge que circularà en la comunitat, i per comunitat podem entendre moltes coses, i que això pot agradar, desagradar, interessar, desinteressar, provocar o no provocar, i aquest element de llibertat d'expressió en el context sociopolític, històric en el que estem, crec que la ràdio ha de fer aquesta, si ho dic clarament, aquesta batalla per la llibertat d'expressió, per no només per defensar-la, sinó per conceptualitzar-la com aquesta capacitat de dir el que vull dir i de fer-me'n responsable. I per tant, crec que és una de les eines claus. La ràdio pot ser una de les eines claus perquè des de les polítiques culturals locals es treballi la llibertat d'expressió i evidentment també de creació,
Abans parlaves d'ecosistemes culturals i ara més que mai sabem que els ecosistemes poden ser fràgils també i els culturals encara evidentment més. També encara més. Tu creus que aquest ecosistema o aquests ecosistemes estan prou madurs per estimular i difondre determinats postulats crítics o també el caràcter d'entreteniment que té el podcast mediatitza una mica?
Jo crec que d'entrada la gent quan s'imagina el podcast en aquest entramat d'ecosistemes veu més la possibilitat, com et deia abans, de comunicar i de difondre allò que estic fent i no tant explicar per què ho estic fent, i per tant una lògica més d'entreteniment o de difusió. I per l'altre, jo crec que també, com que, a veure com ho dic això perquè se m'entengui, es pot caure en l'autoengany de pensar que fent un podcast ho escoltarà molta gent i ho petaràs molt, perquè és una de les trampes, diguem-ne, de les xarxes per mi, de la indústria cultural, eh? Ho dic clarament, entenc que puc dir-ho, fent ús de la llibertat d'expressió. I jo crec que el plantejament ha de ser un altre. El plantejament ha de ser per què haig de fer servir jo ràdio, inclús per a què. Si és perquè els artistes amb els que jo treballo, perquè tinc una residència d'artistes, o perquè a nivell local no sé quantos faig amb no sé què amb artistes, expressin i s'expliquin, això és un sentit, independentment ja del format. Jo crec que si es va en la pregunta del per què i el per a què, aquesta possibilitat de l'esperit crític surt. I l'altre que et diré és que aquí ara estem teoritzant, però en realitat quan tu apretes el rec, per molt preparat que ho portis, una conversa sempre es desborda. Tu que també vens d'aquest món, la conversa és una improvisació.
Totalment.
És una creació en el moment. I, evidentment, si tu vas amb una pregunta-resposta, pregunta-resposta, doncs que no funcionarà com a podcast. Una entrevista d'una recerca acadèmica sí que funcionarà amb pregunta-resposta, però la conversa no, i ho notaràs. I si tu estàs intentant de sostenir, per dir-ho així, un programa que no està funcionant, hauràs de fer un canvi. Per tant, la no previsibilitat, jo faig servir literalment l'acolliment de la incertesa, la creació improvisada de la conversa, l'ús creatiu de la paraula. Per poc que estiguis atent al que està passant, l'esperit crític, la crítica, la transformació sortirà. Una altra cosa és la profunditat o la capacitat de transformació pràctica que pugui tenir després aquesta conversa.
De tota manera, estarem pendents del nombre d'oients d'aquest podcast, perquè aquí potser neixen un parell d'influencers, així que potser sí que completarem.
Jo a vegades faig la broma que influencers no volem ser, que en tot cas el que volem, per això fem servir la paraula agitació, el que volem i el que creiem que té sentit fer amb ràdio és inserir-te, en el bon sentit de la paraula, en una realitat molt concreta i que fent ràdio aquella realitat es remiri o es repensi o es revisqui d'una altra manera. És a dir, el que deies, tornem a les narratives. No? Jo que vinc de l'educació social, significar, no? Donar significat a allò que fem. I la paraula és una manera de fer.
I creus que aquesta unió de molta gent localment fent determinades coses pot tenir un poder molt gran?
Sí, és que jo crec que és l'única via. Passa que hem de definir què vol dir poder gran. Evidentment, i més en aquesta època d'estiu, estem veient com hi ha festivals a tot i plen, festivals de moltes tipologies. I jo sempre m'he preguntat, de fet l'altre dia estava a un festival i deia, hosti, jo aquí hagués vingut amb l'aparell de la ràdio, que tenim una gravadora molt petita, que és de mà, per entendre'ns, i jo aquí hagués pogut generar un programa de ràdio movent-me pels llocs. O sigui, vull dir que no estan en una taula amb uns micros, sinó que amb aquest preguntar, i de fet a la tarda havia estat fent-ho en un equipament juvenil. Vull dir que jo crec que aquesta capacitat hi és d'ajuntar gent diversa que expliqui què li cou, què li agrada, i això per mi té una potència d'impacte de generació, no et dic de cohesió, perquè no sé si hem d'estar fent cohesió, però sí d'intercanvi de vivència i d'experiències. Jo crec que molta gent que ens escolti estarà d'acord amb mi que sovint passa que la gent que fa cultura local, sigui des de la vessant professional, des de l'administració, des d'iniciatives privades o comunitàries, i la gent, diguem, el teixit associatiu militant i voluntari, falten espais d'intercanvi, de diàleg i no dic de treball en xarxa, dic d'intercanvi i de diàleg. Llavors jo crec que la ràdio, provocar aquest espai que juntes, poso un exemple, la persona que porta no sé quants anys amb una entitat de cultura popular i tradicional, l'artista supermodern, contemporani, jove, amb una persona que porta molts anys batallant en el món de les arts escèniques, una conversa aquestes tres bandes, bueno, i si sobre poses un estudiant de batxillerat que potser està fent escèniques o no, o poses el pare d'un fill que vol que el seu fill en el futur... Ostres, jo crec que la conversa que podria sortir d'aquí pot ser una cosa superpotent per aquelles persones i per qui ha de fer cultura en aquell territori.
Sí, totalment. Han sortit ara conceptes clau, com la cohesió, la cultura local. A mi em sembla evident que el podcast permet ampliar els públics culturals, tot i que tu t'estimes més parlar de subjectes culturals, de col·lectius, de comunitats. Explica'ns una mica la diferència entre un concepte i l'altre. Potser públics culturals està molt lligat a les indústries de què parlaves
abans. Sí, és això. Bé, al final no és una reflexió que m'inventi jo, ni molt menys. De fet, l'he fet a partir de gent que està reflexionant sobre aquestes qüestions. Jo i l'Aixita venim precisament del que podríem dir cultura comunitària o de cultura feta des del teixit social, i el que passa és que després ens hem dedicat professionalment a això, ens estem dedicant professionalment a això. Però en tot cas, a mi m'agrada rebutjar o m'agrada ampliar la mirada, perquè tinc la sensació, i per el que he llegit i per el que he vist en la pràctica, que quan es parla de públics, efectivament, només es preveu que la persona pugui actuar com a públic, és a dir, que pugui ser assistent, consumidor, no sé com dir-li, del que jo proposo. I em sembla una mirada molt reduccionista del que implica participar en cultura. De fet, el dret a participar en la vida cultural, que és un dels drets que pengen dels drets culturals, hi ha gent, i de fet ho vaig dir, per això dic que no m'invento res, el Nico Barbieri, un dels grans pensadors i recercadors, i etcètera, de les polítiques.
L'hem tingut al CER sovint.
Doncs ell planteja aquestes quatre excepcions del dret a participar en la vida cultural, des de la pràctica, no? Puc fer accés, ús, en el sentit de puc ser consumidor, puc ser públic, però també puc ser creador, creadora, puc organitzar-me col·lectiva i comunitàriament sense una necessitat de tutela institucional necessàriament, i també puc incidir en les polítiques culturals públiques. Llavors, jo crec que si parlem no només de públic, sinó de subjectes culturals, de persones, de col·lectius, de comunitats, crec que una paraula que vam servir molt als educadors socials, que és l'agència, que no vol dir altra cosa que ser agenda, que tenir capacitats, que tots les tenim, de creació i d'incidència cultural, doncs és molt més interessant perquè ens permet arribar molt més lluny a nivell de projectes. No em carrego la política de públics, perquè és evident que sobretot en les programacions institucionals cal plantejar-se a qui està venint i per qui estic programant i quina mena de continguts estic programant, però no només això, perquè crec que una de les coses que plantegen alguns d'aquests col·lectius, que són molt diversos també entre si, és que no n'hi ha prou en ser públic, que volen utilitzar l'espai més enllà de venir en un horari, veure un espectacle X i marxar. Volen fer altres coses aquí, perquè entenen la potència també del que vol dir veure un espectacle.
Creus que costa separar aquesta dicotomia entre assistència a espectacles i una cultura activa? Perquè s'identifica molt sovint la cultura amb l'assistència a llocs, no? Aquesta idea de públics...
Jo crec que costa, perquè estem aquí encara, quan teòricament fa anys, tot i que aquí, evidentment, la trajectòria de les polítiques culturals locals és la que és, no? Perquè teníem una dictadura. Però la lògica de la democratització està molt més present potser del que hauria d'estar, però han aparegut aquestes lògiques que sobretot en els entorns comunitaris i de certs equipaments més de proximitat potencien aquests processos de creació col·lectiva o de creació individual o de suport a la creació. Jo crec que equipaments juvenils això ho estan fent, centres cívics això ho estan fent, i llavors hi ha tot el que serien centres més privats o directament comunitaris com casals, ateneus, espais de joves, etc. És a dir, que no només conceben que la gent vagi a l'activitat, sinó que la pugui proposar, que la pugui fer i que inclús allò que es vegi sigui fruit d'un procés col·lectiu. Que això seria la democràcia cultural, i jo crec que, sobretot a partir de la crisi del 2008 i el moviment posterior del 15M i quan entra tot el debat sobre la participació en les polítiques públiques en general, crec que en termes de cultura, en l'àmbit cultural això està una mica encara per obrir, per no dir que està pràcticament per obrir. Sí que es fan plans locals o plans estratègics de manera participada, però és veritat que la capacitat d'incidir en les polítiques públiques per part del teixit social organitzat o de col·lectius i persones particulars o individuals és molt difícil. Llavors, deu ser difícil diferenciar o anar més enllà d'entendre que la gent ha de venir a veure allò que jo programo, però alhora crec que hi ha una experiència a Catalunya mateix, arreu de l'Estat i pel món, que si busques i rasques hi ha gent molt potent fent moltes coses, i jo crec que, de fet, és reconegut que Catalunya en aquest sentit és un actiu d'aquesta mena de processos de creació, de suport a la creació, processos comunitaris o processos de participació i governança. Nosaltres no ens inventem res, el que passa que nosaltres bevem i ens inspirem de molta altra gent i potser ho situem a la ràdio, que és el que potser aquí no s'havia fet tant, tot i que, ojo, hi ha gent que ho està fent, com la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona, com la gent de la Fundació a l'Hospitalet, com Ràdio Clota, o sigui, hi ha molta gent avui en dia i també històricament que ha fet servir la ràdio en aquesta línia.
I per acabar, el món comunicatiu actual s'ha tematitzat i s'ha parcel·lat molt. En què pot afectar això la cultura? Crec que la cultura avui dia està com molt fragmentada, és molt poc renaixentista, hi ha comunitats cada cop més tancades en interessos molt específics. Com ho veus tu, això?
Que és una realitat. Estic d'acord amb la diagnosi, diguem-ne, que fas, i se'm fa difícil se'm fa difícil pensar-hi o és difícil pensar-hi. I repeteixo, no ens inventem res, nosaltres tenim els nostres referents, la gent que ens inspira, i particularment m'agrada trencar una mica la dicotomia. És a dir, segons com sembla que tinguem o una cultura o expressions culturals molt fragmentades, que no es comuniquen entre si, o models de masses uniformes i homogenitzadors. I crec que en la cultura local, lo segon, aquests models de masses uniformes i homogenitzadors, així com la indústria cultural privada té molt clar per què ho fa, que és bàsicament per generar diners i per generar superestrelles i tal, en la cultura local es disfressa sovint d'aquesta idea, que per això he evitat dir cohesió, o dit, no sé si hem de fer cohesió, no? Però es parla molt del sentiment de pertinença. Aquesta prèvia serveix per dir que jo crec que la cultura funciona així. És a dir, crec que el que està passant ara és que s'evidencia molt més que els gustos, els interessos de les persones són molt més diversos del que potser abans es podia visualitzar o visibilitzar, perquè hi havia X programes de ràdio o X cadenes de ràdio, i ara en 3.000, i amb el podcast està passant que la cosa s'obre, no? Això crec que no vol dir que, un, hi hagin propostes que puguin ser aglutinadores d'interessos diversos, i dos, i sobretot, que la ràdio, en clau pràctica, si ens plantegem fer ràdio en el nostre municipi, precisament no pugui servir, com et deia abans amb l'exemple, no?, per ajuntar aquestes diversitats. Mm-hmm. Poso un altre exemple, perquè no parlem només en abstracte. Em plantejo, perquè hi ha recursos i ganes, d'obrir una ràdio des del meu equipament X. Supero el fet de difondre allò que estic fent i me'n vaig a fer alguna altra història. Aquesta altra història pot ser treballar amb les comunitats o els públics o les persones que volten per allà, els agents culturals que hi ha en el territori proper o extensiu, que seria més clau d'ecosistema, i es podrien combinar programes que siguin més d'aquests col·lectius més fragmentats, és a dir, que ells puguin tenir un espai per dir el que els doni la gana des del que són, però també es podria fer aquesta lògica que dèiem abans d'aquesta tertúlia col·lectiva. Al final és com aquests models assemblearis que treballen en comissions i després tenen una plenària, que cada comissió va fent la seva història i tindran ja una plenària que tots ens posem a parlar junts i a decidir. L'únic que crec que aquí no estaríem decidint res, sinó que estaríem parlant sobre què és el que ens posa en comú, què és el que ens diferencia, amb què estem d'acord, amb què no estem d'acord, que aquesta és una altra. És a dir, com et deia abans, crec que la ràdio ens permet posar sobre la taula què ens uneix i què ens diferencia. I crec que situar el conflicte en aquest sentit és una cosa que des de la política cultural local falta una miqueta, crec.
Se'ns ha acabat el temps, però tenim encara un minut perquè ens engresquis a tots i totes per l'ús del podcast. Com ho resumiries, això?
Doncs crec que hem dit bastantes coses, però crec que fer servir la ràdio, a banda que tècnicament avui és més fàcil del que potser era, perquè hi ha moltes possibilitats a nivell tècnic, des de comprar aparells, a fer servir ordinador, mòbils, hi ha moltes possibilitats. Crec que la possibilitat que obre de treball i d'impuls, de la llibertat d'expressió, de fer emergir realitats que queden amagades, de narrar processos que estem vivint, de donar sentit a allò que estem fent, de fer servir la paraula, no, diguem-ne, per emetre un missatge, sinó per conversar, per parlar, per fer pensar, per fer gaudir, també crec que és aquesta la potència que obre. De fet, com et deia, i això ho vaig dir a la formació, literalment, nosaltres més que una tesi tenim una hipòtesi, que és que si poses la ràdio en el teu context, les possibilitats són moltes. Crec que és la millor manera d'acabar, com si fos un minut de bota, no sé qui.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Joan. Hem estat amb Joan Gené Barbany des de Rocumber de Granollers. Fins la propera i moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.